Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Passen pràcticament 7 minuts del punt de les 9 del matí. A Sabadell, el risc de rebrot s'enfila als 6.853 punts i la incidència acumulada als 5.404 casos per cada 100.000 habitants. A l'última setmana, el 3% dels sabadellencs s'han infectat pel virus. L'indicador que es conté és la velocitat de contagi a l'1,26% i la taxa de positivitat baixa fins al 22%, tot i que molt lluny d'aquell 5% que ens diuen que per sota d'aquest percentatge és quan la situació està mínimament controlada. Els indicadors segueixen, doncs, amb xifres molt altes, també els ingressos als hospitals, tot i que la situació és molt menys dramàtica gràcies a l'efecte de les vacunes. De la situació, en concret, a l'Hospital de Sabadell en parlem a aquesta hora, conversant amb el doctor Joan Martí, que és el director general de la Corporació Sanitària per Taulí. Molt bon dia, doctor Martí.
Hola, molt bon dia a tots.
Quina és la situació a hores d'ara a l'Hospital de Sabadell?
Doncs bé, avui, ara mateix tenim 174 malalts Covid ingressats a planta i 25 malalts a la UCI. Sí, val a dir que els malalts que estan a la UCI majoritàriament encara són de la variant Delta, però sí que estem observant que d'aquests 174 malalts que tenim ara a planta hi ha forces, ja són majoria, Omicron, però també és cert que són pacients que tenen patologies prèvies, la major part d'ells, amb una certa edat. El preocupant és el ritme d'ingressos que portem els darrers dies, no? Que estem abans d'ahir 24 i 19, clar, és un volum que va creixent.
Per tant, estem explicant, no? Des del principi de la pandèmia sabíem que quan els indicadors es disparaven al carrer, per dir-ho d'alguna manera, tardaven un parell, 3 setmanes a arribar als hospitals. Ara el cert és que tenim els indicadors, crec que disparat és un adjectiu que queda petit, no? Tenim els indicadors absolutament grandiloquents, eh? I la situació als hospitals sembla que no és tan dramàtica com hauria pogut ser si això ens hagués agafat sense vacunes, no, doctor?
Òbviament, sí, aquesta xifra de contagis a nivell poblacional traslladats a la primera i segona onada hauria sigut un drama de col·lapse total. Afortunadament, les vacunes estan fent que la major part de gent, de persones que s'infecten, doncs ho tradueixin en patologies poc severa o fins i tot gairebé imperceptible, no? El que sí que és cert és que aquelles persones que, com deia, tenen patologies associades, doncs alguns van caient, i com el nombre de persones infectades al conjunt de la societat és molt alt, això provoca que, tot i les vacunes, el nombre de persones que requereixen ingrés vagi a l'alça.
Uh-huh. Les persones que ingressen, però, doctor Martí, quina situació tenen? És a dir, com es troben?
A veure, tenen insuficiències respiratòries, això està clar. El que no estem veient és aquelles grans pneumonies que veiem a les primeres tongades, per dir-ho manera, del Covid, no? Això segur que és efecte de la vacunació i possiblement també perquè aquesta variant Omicron té una... Bueno, el seu grau d'afectació és una mica inferior al que tenien les anteriors cepes, les anteriors variants.
Aquest matí parlàvem amb una pediatra, no?, de la situació que s'està produint a les escoles, on realment els casos estan creixent de forma molt notòria, no?, amb grans, doncs, per exemple, grups en què el percentatge d'alumnes contagiats és molt alt. Això s'està traduint en que a l'hospital hi hagi criatures, és a dir, hi hagi nens que també estiguin ingressant?
No. Estan venint nens d'urgències per sintomatologia viral, per dir-ho manera, més o menys severa, però en cap cas estan provocant ingressos. Només hem tingut un cas, però que era un nen amb molta patologia afegida.
Per tant, es confirma que la patologia en les criatures s'assembla més a, no sé si hi ha una grip o un refredat, però que l'afectació es pot passar en gran part des de casa, no?
Així és. De fet, jo tinc algun net meu que està a casa, doncs això, i la sintomatologia ha sigut, doncs, uns mocs, uns petits calfreds i poca cosa més.
Mm-hmm. Parlàvem fa unes setmanes amb la doctora Navarro i ens deia que una de les coses que els estava passant és que tenien malalts a la planta Covid que no havien ingressat per Covid, no? Que era algú doncs, que s'havia fet mal, per exemple, en un accident, i quan arribava a l'hospital i se li feia la PCR doncs, de rigor, no? Per dir-ho d'alguna manera, doncs es detectava aquest coronavirus. Això segueix passant?
Sí, sí, evidentment. Aviam, no? Les persones que arriben a l'hospital per altres patologies, doncs com la resta de la societat, tenen contactes i tal, i quan els hi fas el PCR el primer dia o fins i tot més tard, apareix doncs, el Covid en alguns casos amb alguna sintomatologia lleugera i en altres casos pràcticament sense patologia. Això ens està passant de l'ordre del 30% de les persones, dels professionals i dels malalts que tenim etiquetats amb Covid, com a Covid.
I això, doctor Martí, a nivell organitzatiu, genera un repte o no? Perquè penso, algú que ha ingressat per una qüestió traumatològica, tenir-ne una planta Covid, segurament implica més moviment de professionals, no?
Òbviament, això és un enrenou molt, molt considerable. De fet, nosaltres ara tenim dues plantes i mitja dedicada a Covid exclusivament, però hi ha altres malalts i llavors això ens obliga a sectoritzar trossos de plantes de tal manera que puguem aïllar els malalts que per qualsevol patologia tinguin Covid, organitzativament és un enrenou impactant i a sobre hem d'afegir-hi un fenomen que els professionals sanitaris, al igual que el conjunt de la societat, doncs, també s'infecten i per tant obliga a enviar-los a casa o tenen fills amb problema també confinats, etc. I això ens genera un absentisme sobreafegit molt considerable i realment organitzativament està resultant bastant complexa.
Quin percentatge de professionals que tenen de baixa? Han fet aquests càlculs?
Sí, sí, hem arribat a la punta de 270 persones de baixa exclusivament per Covid, o sigui, per arrel d'haver agafat el Covid i, per tant, tenir que estar aïllats. Ara estem a 160 i això, els 200 i pico, 250 representava un 5% de la plantilla.
Un repte majúscul també en aquest sentit. Parlant de les UCIs, doctor Martí, el pacient que tenim a la UCI sí. Està tan greu com havia estat o quina és la situació que viu el pacient de la UCI ara mateix?
Sí, bueno, en general els que estan a la UCI estan greus, molts d'ells intubats, però també és veritat que la mortalitat està sent inferior. Per tant, a priori, però és molt dit així, sense una anàlisi profunda, però a priori podríem dir que la mortalitat està... Bueno, el fet de que la mortalitat sigui inferior vindria a significar que segurament l'efecte vacunes, en aquells casos de persones que estan vacunades i altres que són no vacunats, però sí que veiem que la mortalitat ha disminuït.
Tenen les xifres de quantes persones estan no vacunades a les UCIs?
I l'enganyaria. Ho vam mirar fa una setmana i eren el 40%, però ara mateix els d'ara no li puc dir o li diria una... Però, vamos, fa una setmana estaven el 40-50% eren malalts no vacunats.
Uh-huh. Aquesta pressió, aquestes dues plantes i mitja que em deia... utilitzades per Covid, aquesta situació doncs, d'aquesta sectorització també d'altres espais, està provocant que s'hagin hagut d'ajornar operacions? Ara mateix s'estan ajornant operacions?
Sí, sí, ja fa força dies que més que ajornar, el que fem és no poder obrir tots els quiròfans o tota la capacitat quirúrgica. Nosaltres tenim dos blocs quirúrgics, un que és el quiròfan de cirurgia ambulatòria, persones que venen el mateix dia a marxa, aquest funciona amb tota normalitat, i després el bloc central, que és on el malalt requereix hospitalització. En aquest cas, nosaltres tenim 10 quiròfans i fa força dies que estem funcionant amb la meitat. Estem, evidentment, intentant resoldre tot el que són urgències i malalt oncològic, és la prioritat absoluta. I altres patologies indemorables. Però sí, ja fa ben bé des de Nadal que anem amb una restricció d'aquest tipus, ja dic, provocada per la disponibilitat de llits, per una banda, i també per l'absència de professionals.
Clar, en aquest sentit, quines conseqüències podrà tenir això a nivell de llistes d'espera?
Bueno, ens obligarà després a fer un esforç suplementari per intentar recuperar el que, de moment aquest mes, i jo conto que encara estarem 15 dies més, tant de bo comenci a baixar la cosa, posem 15 dies més amb un impacte d'activitat, doncs, bueno, doncs que tindrem que posar després elements addicionals per intentar recuperar el que no hem pogut fer en aquest període.
tal com es va fer després de la primera onada i després de les diferents onades, no?
Obrint
dissabtes,
exactament.
Caps de setmanes...
Però això és un tema que, sí, sí, és així, com ho farem, però al final és un tema que altera, evidentment, la dinàmica normal d'un hospital, però bueno, no quedarà altre remei.
Clar, i entenc que això suma a l'esgotament dels professionals, no, també?
Efectivament. És que portem un període llarg, són 2 anys ja, de situacions molt complexes i evidentment, doncs, l'esgotament, vulguem que no, la societat està alterada, els professionals són tan sensibles com la resta de la societat i bueno, realment és una situació complexa. Però no tenim altre remei que bueno, entomar-ho i veure com anem avançant per corregir o per donar resposta a les necessitats de la població.
Doctor Martí, nosaltres tradicionalment a aquesta època aquesta entrevista la faríem i donaríem voltes i voltes i voltes sobre les urgències, no? Perquè estarien en aquella punta relacionada amb la grip, no? Ara mateix, com estan les urgències del Taulí?
Pues molt plenes, com pot imaginar, perquè el fet de tenir aquests malalts per Covid, que en situació normal no tindríem, afegit a les dificultats que ja habitualment tenim, pues, al final fa que el drenatge de l'urgència sigui inferior al que seria desitjable, o fins i tot a l'habitual, i per tant tenim unes urgències molt plenes, molt comprimides, a sobre tenint en compte que cada dia entren malalts amb patologia Covid, encara que després no ingressin, amb un volum força considerable. No? Clar, tot això tensiona molt la situació i la pressió sobre una estructura que, a més és justa d'espais. No? Però, bueno, anem fent coses, hem reforçat l'estructura de professionals, tot i que no sempre els podem tenir perquè, el que deia, les persones doncs, agafen baixes i hi ha incidències diàries, però intentem dotar-ho el millor possible.
Quantes urgències estan rebent de forma diària ara mateix?
Ara estem al volum de sempre, als 400. En nombre és el mateix. No ha canviat respecte amb altres anys. Hi ha dies que no són 360, altres 420, però bueno, el promig està al voltant de les 400.
No sé si la situació de l'atenció primària hi pot tenir alguna influència. És a dir, el fet de que accedir als centres d'atenció primària en casos de símptomes Covid és possible, però a vegades és complicat. Pot fer o estan detectant que la gent amb símptomes que potser no hauria d'anar a l'hospital acaba venint a l'hospital perquè és com més fàcil d'accedir-hi.
A veure, això ens va passar fa unes setmanes. Cap a Nadal sí que vam notar persones que, per dificultat d'accés a la primària, doncs venien aquí. Moltes vegades, fins i tot, per senzillament tindre la constància de que el seu PCR era positiu. Això ara, les darreres 2 setmanes, ha canviat, ha modificat. Suposo que la pròpia visió de dir, escolta, aquesta patologia no és tan severa a priori, els tests d'antígens, les confirmacions diagnòstiques, etc., probablement una millor informació de la població. No ens està passant ara mateix el fet de que vinguin persones per un tema d'accés a la primària, si més no diferent a el que pot passar en qualsevol altra època.
El que no tenim és grip de moment, o sí?
No en tenim. Se'n van detectar alguns casos, però allò de dir una epidèmia gripal com tenim habitualment cada any, no hi és. No.
Per tant, sembla que està tornant a passar allò de l'any passat, no? Que el coronavirus s'està menjant de nou la grip.
Efectivament, així és. Sí que vam tenir, això és així de clar. Sí que vam tenir el tema de la bronquiolitis dels nens, i vam tindre un brot important des del novembre fins a finals de desembre, gairebé, amb molts nens, força nens a la UCI i tal. Això està controlat ja, i aquest sí que és un patró que es repeteix cada any, no? O sigui, normalment les bronquiolitis infantils es produeixen a finals de novembre, mitjans de desembre o a propi desembre, i després un altre brot normalment més petit cap al mes de febrer. Aquest sí que s'ha comportat més o menys amb una certa normalitat, però la grip de moment no. I esperem que no vingui, eh?
Dic, les dades que ens arriben habitualment des de l'Hospital de Sabadell, un dels paràmetres que ens posen és el de nous diagnòstics, no? Per exemple, en les últimes, entre el 10 i el 16 de gener, ens parlaven de prop de 600 nous diagnòstics. Això són pacients que arriben per urgències? Són pacients que venen de l'atenció primària al laboratori del Taulí? Com funciona?
A veure, perdó, que no he captat bé la pregunta, eh? Nous diagnòstics?
Sí. Sí, entre les xifres que ens posen nous diagnòstics i sabem que el laboratori del Taulí fa algunes, doncs, analitza algunes dades que arriben des dels centres d'atenció primària, per exemple, en el cas de les PCRs, oi?
Efectivament, així és. Fem totes.
I que aquests diagnòstics no corresponen únicament a persones que arribin a l'hospital, o sí?
No. Aquí, en aquest cas, és tots els positius que detectem al laboratori, amb PCR, confirmació PCR.
Que poden venir de centres d'atenció primària o pot ser algú que estigui ingressat a...
Venen habitualment, de manera normalitzada, de tota l'àrea de Cerdanyola. Els de Sabadell van a un laboratori que hi ha a Terrassa i els caps de setmana de tota la comarca.
Val. Per analitzar també aquestes xifres en global, és una de les coses que avui li volia preguntar també, doctor Martí. Escolti, anem al totxo, per dir-ho d'alguna manera.
Vinga, anem al totxo.
Deixem el virus, anem al totxo.
Sí,
parlem,
sí, perquè
de l'edifici Ripoll.
De veritat, aquest virus és molt cansat, ja.
Per tots plegats i els que a sobre estem amb el virus, a sobre, com servidora, encara
ja
més.
Ja m'ha semblat sentir una tos una mica així sospitosa.
Li ha semblat, no? No he d'anar enlloc, sí, sí. No, doctor? M'ha vist bé, no, amb la tos o no?
No.
Parlem de l'edifici Ripoll. Quina és la previsió? Quan estarà enllestit?
A veure, la previsió que tenim és que entreguin l'edifici com ha construït a finals de la segona, el 12 d'abril, en concret és la data que ara estem manegant. Això vol dir que nosaltres després necessitarem per fer proves de funcionament, etcètera, més equipar i tal, aproximadament un mes. Nosaltres ja estem veient la previsió de posar-lo en marxa entre la segona quinzena de maig.
Mhm. Recordi'ns una mica quina funció havia de tenir.
A veure, la primera planta és una planta per malalt crític o semicrític. En definitiva, és una UCI oberta, però podria funcionar com una UCI, i aquí el tipus de malalt pot ser més o menys greu, serà un tema més aviat d'organització. I després dues plantes més, cada una amb 36 llits, 72, per tant, 32 llits, no he dit bé, 32 llits cada una. A la segona planta posarem malalt de tipus quirúrgic i a la tercera planta malalt pediàtric. Si fem constar que és un edifici que, en el cas de que hi hagués una situació de Covid o qualsevol altra epidèmia, pot funcionar de manera totalment autònoma, per tant està dissenyat i pensat per atendre situacions epidèmiques quan calgués, però quan funcionem en normalitat, doncs el que deia, la segona planta serà una planta per malalt que requereix cirurgia i la tercera planta trasladarem la pediatria de tal manera que tota l'àrea obstètrico-infantil quedi en la mateixa, planta. El conjunt del Taulí, tota la tercera de l'edifici Taulí nou, més el Taulí vell, més el nou edifici Ripoll, tot estarà en una única planta, tota l'àrea materno-infantil.
Uh-huh. Per tant, entenc, doctor, que això també els permet guanyar espais dins del propi Taulí actual, que són els que han d'anar a descongestionar les urgències?
Efectivament. Al final, el que fem és recol·loquem els malalts per una millor organització assistencial, però a la pràctica guanyem 72 llits de malalt estàndard més els 32 de malalt crític.
Fa uns dies llegíem un comunicat de l'Entesa per Sabadell que mostrava alguns recels amb l'edifici dient que s'estava construint sobre una zona amb risc geològic, com era el talús del riu Ripoll. Hi ha garanties de que això, de que l'edifici pugui funcionar correctament?
A veure, pel que sé jo, i crec que es donarà la resposta formal per part de, no sé si de l'Ajuntament, del CatSalut, però de qualsevol manera, per lo que jo tinc identificat i vist, és que s'han fet, evidentment, totes les proves de carregar allò que fan, que miren la consistència del terreny, per dir-ho manera, no? I a més, de manera addicional, s'ha fet tot un sistema de reforçament del talús amb micropilotatges que van a molta profunditat, i, vamos, a mi m'asseguren que és un edifici absolutament segur, però, bueno, jo, de qualsevol manera, jo sé que s'estan preparant els informes per donar resposta a la petició feta per la Crida.
Un cop tancada aquesta qüestió... Un cop tancada aquesta qüestió, doctor Martí, faran més totxos, és a dir, hi haurà més obres al Taulí? Quin és el calendari que tenen intenció de seguir?
Tenim un ritme gairebé vertiginós amb els dos propers anys. Després esperem poder-ne fer més, però bueno, de moment els que estan ja previstos són els dos propers anys. En aquest sentit, doncs, si tot va bé, el tercer trimestre, bueno, de manera immediata, ja començarem a fer, en poques setmanes, les obres de reforma dels trossos construïts de la nau Bosser, del que són edificis, la part d'edificis, una que queda a la Torre de l'Aigua i l'altra que donaria davant de la caserna de la Guàrdia Civil, i allà, en aquests espais, instal·larem cap al setembre el que són els espais actuals de l'Institut de Recerca. Això ens permetrà tindre buida tota la planta baixa de Santa Fe i allà començarem les obres, crec que tercer trimestre, per instal·lar tot el que és la consulta externa de pediatria. Això per una banda. Per una altra banda, hi ha una altra obra que també començarà el tercer trimestre, que és l'ampliació dels espais d'endoscòpia. Nosaltres l'endoscòpia és una prova que ha anat creixent, cada cop hi ha més demanda, amb els espais que tenim són insuficients, i llavors fem unes obres que permetran doblar el nombre de boxos i, per tant, poder donar una millor sortida a la demanda que hi ha de fer endoscòpia. Per una altra banda, també estem ja treballant un trasllat de tot el que és la consulta externa i a l'hospital de dia del que és medicina interna i malalties infeccioses, que avui estan a la planta baixa de l'edifici Taulí, conforme entrem al hall a mà dreta. Això anirà a la segona planta de Santa Fe, que quedarà buida, i en aquest espai que quedarà al hall a mà dreta és on pensem col·locar tot el que és el punt estable de donació de sang, a banda de muntar un laboratori d'hematologia. I també farem aquest any la construcció d'un nou quiròfan a el que és el nostre espai de cirurgia major ambulatòria, cirurgia quirúrgica ambulatòria. Això pel 22. El 23 vindran les obres més grosses, que és la construcció i ampliació de la UCI, que són 20 boxos més, i els 6 quiròfans que tenen que anar al frontal Gran Via, i tota la primera fase d'ampliació d'urgències. O sigui, són obres que home, aquestes ja tenen... Bueno, totes elles, ens posen en un calendari realment molt apretat, però bueno, que ens poden servir per millorar de manera sensible les nostres estructures i poder donar millor resposta a les necessitats dels ciutadans.
Em parlava d'aquesta part d'investigació, no? Jo també li volia preguntar per la part universitària, no? Sí. Aquesta part, doncs, amb aquesta facultat d'infermeria de la UAB, pensant en aquest art tèxtil per acollir aquesta part, no? També l'altre dia, doncs, el tinent d'alcaldessa parlava que s'està estudiant fins i tot en una segona fase incorporar-hi la caserna, recuperant, no ho va dir ell així, però li poso jo el nom una mica aquella idea del parc de salut que hi havia. Com s'està treballant en aquesta idea de trobar aquesta facultat d'infermeria de l'Autònoma a l'art tèxtil i en què els podrà ajudar el fet de tenir-ho tan a prop? No sé si també per traslladar una part de la unitat docent que actualment hi ha al Taulí i per guanyar també espai dintre el propi Taulí.
Efectivament, així és com pensem que, bueno, i està previst que vagi. L'inici d'obres del que és la remodelació de l'art tèxtil encara no hi ha data, però em consta que s'està treballant perquè vagi el més ràpid possible. De fet, la unitat docent d'infermeria començarà, si no falla res, i crec, vamos, estem treballant ja perquè sigui així, al setembre d'aquest any, de tal manera que com el primer any encara no cal que ho facin en la unitat docent pròpia, segurament ho faran el primer curs, el farien o bé a l'Autònoma mateix o als espais que té l'Autònoma aquí a Sabadell, però la idea que el següent curs ja s'incorporessin als espais de la unitat docent de l'art tèxtil. En paral·lel, evidentment, l'ideal és, i aquí estem treballant, no, de que sigui una unitat docent, estigui infermeria, però també la nostra actual unitat docent de medicina, i això ens permet recuperar doncs, gairebé 1.000 metres quadrats, més de 1.500 metres quadrats al Taulí, que ens permetrà reordenar forces coses, no, també. I jo crec que en el tema de l'art tèxtil encara hi ha un projecte més potent, no? Que és no solament limitar-se al tema d'infermeria, sinó com un futur, perquè no obrir-ho amb altres elements de ciències vinculades amb la salut, a noves titulacions. En fi, aquí hi ha un món que jo crec que tindrà molt recorregut, però haurà d'anar pas a pas.
Doctor Martí, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos atès a Ràdio Sabadell aquest divendres 21 de gener. Que vagi molt bé. Espero que les pròximes vegades que parlem puguem centrar-nos ja més en tota aquesta part de projectes de futur i deixar una mica enrere el que suposa la pandèmia, però crec que s'està complicant la cosa i és complicat poder-ho fer. De fet, només li vull fer una última pregunta per acabar sobre la pandèmia. Sí. Pel que veuen en el dia a dia a l'hospital, són dels que creuen que estem arribant al final d'aquest virus, del coronavirus?
Almenys volem creure-ho, volem creure-ho. Sí que, aviam, és molt difícil, perquè jo recordo sempre que amb la pandèmia de Covid ens hem equivocat sistemàticament i hem anat fent prediccions que després, doncs, malauradament, no s'han acomplert. Sí que és veritat que la variant Omicron, el que dèiem, té una agressivitat inferior a les anteriors, pot ser un procés d'adaptació del virus a la supervivència i que, per tant, es gripalitzi, com es diu, i és el que voldríem tots, però hi ha que ser prudents, perquè ens ha donat més una sorpresa.
Doncs ens quedem amb aquesta prudència, doctor Martí, que vagi molt bé.
Vagi bé, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.